Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir, avui amb representants dels partits polítics en presència al ple. A hores d'ara, a l'estudi Ramon Barnils, tenim amb nosaltres Bruno de Salvador, del Partit Popular, Pere bon Soler, dia. Del PSC, i també Guim Pros, de la CUP. Molt bon dia als tres.
Moltes
gràcies per ser puntuals i arribar a l'hora per tractar els diversos temes d'actualitat. Comencem amb el tema que ha marcat la portada de Cua.cat aquests dies. El jutjat d'instrucció número 4 de Rubí ha acordat enviar a judici l'exalcalde Joan Aymerich, acusat de prevaricació per presumptes irregularitats urbanístiques quan estava al capdavant del consistori. En concret, la jutgessa veu indicis de criminalitat en diverses actuacions urbanístiques a Can Mates per afavorir la implantació de Beringer Ingelheim. La jutgessa també implica 4 càrrecs de l'equip de govern d'aquella època d'Aymerich i a tots ells els imposa de manera conjunta una fiança de 5,5 milions d'euros, davant la qual l'Ajuntament és responsable civil. He fet el resum del cas. Si algú vol tenir més detalls de tota aquesta informació, pot anar a la web de cuga.cat on hem explicat amb més detall tota aquesta informació, però per no fer-ho massa llarg, hem decidit fer aquest resum. Un cop conegut el que ha decidit el jutjat d'instrucció número 4 de Rubí, també les declaracions ahir de l'alcaldessa en què demanava calma i prudència davant d'aquest fet, és moment de conèixer quina és l'opinió dels grups municipals en presència al ple, i en aquest cas li toca començar la tertúlia a Bruno de Salvador del Partit Popular per oferir l'opinió de la seva formació, quan vulgui.
Sí, bien, buenos días. A ver, yo con la señora alcaldesa pues puedo estar de acuerdo, calma y prudencia, de acuerdo, calma y prudencia, pero en cualquier caso lo que sí que estamos de acuerdo es una mala noticia para la ciudad. Es decir, cualquier noticia relacionada con un tema de corrupción yo creo que no es buena. Es un tema que se arrastra desde hace bastantes años. Pero bueno, la instrucción ya está en su fase final y empiezan a aparecer nombres y apellidos, ¿no? Nosotros vamos a pedir en la Comisión Informativa de Urbanismo de esta tarde más información sobre el tema y no descartamos, si son la información es insuficiente, pues pedir incluso una comisión de investigación si fuera el caso, ¿no? Yo quiero también advertir que no es el primer caso de estos. Creo que hace la cosa de un año, año y medio, salió el tema también de la adjudicación del polideportivo con Ferrovial. Y bueno, esto por desgracia sabemos que el tema de la corrupción, en este caso presunta corrupción, se tiene que decir todo, es un tema transversal, afecta a todos los partidos. Sí, señor Perasulet, afecta a todos los partidos. Ustedes tienen 3 imputados en el Consejo Comarcal, señor Perasulet, el PSC.
¿Qué pasa
usted? No, quiero decir que... Señor Perasulet, yo le estaba diciendo que es un tema transversal, el tema de corrupción, también el Partido Popular, no hace falta que se lo diga, ya se lo adelanto yo, pero el PSC también, no diga que no. El Consejo Comarcal, le repito, ustedes tienen 3 imputados, ¿eh? Entonces, bueno, tolerancia con la corrupción. Desde los entes locales, pues también tenemos aquí un trabajo a realizar todos. Yo espero que las explicaciones del regidor de urbanismo sean completas, sean satisfactorias, y de lo contrario, pues pediremos más información en otras instancias.
PSC, ahora sí, señor Pere Soler.
Bueno, molt bon dia a tothom. En principi, començar a lamentar ja l'estripada que ha fet el senyor Bruno de Salvador aquí, obrint el ventilador, todos somos iguales, todos... No, escolta'm, el moderador ha parlat d'un cas molt concret, que és el que ens afecta en aquest moment a la ciutat, i és el cas de la reparcel·lació del turó de Can Mates. Això no deixa de ser una de les llastimoses sacres que té la nostra societat, que és la modernització de la justícia i l'agilització dels processos. Aquest procés va començar a inicis dels anys 90. 20 anys després, la instrucció sembla que estigui tancada i que es comenci a entrar a sala de judici. Per tant, fem-s'ho mirar. El 2006 va ser quan precisament també van ser imputades aquestes persones. Per tant, si ja no comencem des del començament de la investigació en 93, comencem des del 2006, ara doncs, també han passat una pila d'anys, 7 anys abans d'entrar en sala. El que s'està jutjant aquí és un presumpte delicte de prevaricació. Únic i exclusiu. És un cas que afecta a la reparcel·lació de Can Mates, provocat per una denúncia dels petits propietaris, doncs, que no estaven d'acord com es va fer la reparcel·lació, per donar peu a la construcció de l'empresa Beringer Ingelheim. Per tant, estem tractant aquest cas única exclusivament. Si després es vol dir todos es una corrupción transversal, todos somos iguales, todos, bueno, llavors és quan generem aquesta desafecció i aquest ventilador i repartim merda per tothom. No, en aquest cas ens afecta la ciutat. I, que, i com ens afecta? Vostè ho ha dit. Ens afecta que subsidiàriament l'Ajuntament igual s'ha de fer responsable del pagament de 5,5 milions. De despeses, tant de costes processals com de despeses d'indemnització d'aquells propietaris doncs, que, no van, que, doncs, que no, van, no van estimar que s'havien complert els seus drets com a, com a propietaris. Per tant, això és el que tenim i això és, aquesta és la gravetat. Després jo crec, amb la prudència que ha demanat la, l'alcaldessa, la prudència i la calma, amb tota la calma, ara, si l'Ajuntament és subsidiari de pagar 5,5 milions d'euros, potser que comencem a endegar un procés de denúncia contra aquestes persones que han perjudicat a lo que és a l'Ajuntament en aquest cas. Per, perquè ells paguin a través de les seves propietats el que es pugui pagar. Aquestes persones ja s'ha dit que no per, per la pena que, per les penes que poden anunciar-se o que s'han anunciat que no entraria en presó, en tot cas, seria inhabilitació per càrrecs públics. Però escolti'm, aquestes persones, si tenen propietats, doncs que vagi contra aquestes propietats perquè tots els santcugatencs, si dividim el 5,5 milions dividit entre 87.000 ens toca un pico.
Joan Calderón, d'Iniciativa, que s'ha incorporat a la tertúlia, bon dia.
Molt bon dia. Bé, suposo que el tema del dia és el senyor Aymerich i la seva investigació, per dir-ho d'alguna manera, perquè no sé com qualificar-ho exactament, imputació...
Acusació, no?
Acusació, en aquest cas. Acusació, exacte. Bé, jo volia començar pel, pel que, per on ha acabat el Pere, no? O sigui, nosaltres... Tal com ha dit la, l'alcaldessa, som prudents, mantenim la calma, però volem la informació, volem saber, volem aclarir els fets i volem saber també fins a quin punt l'Ajuntament de Sant Cugat és responsable pel motiu aquest que dèiem, no? Que s'ha fet responsable civil d'aquesta fiança des de la justícia. També posar l'accent, doncs, doncs que la justícia necessita una reforma a fons perquè no és normal que passin aquests anys abans de... d'aclarir tots aquests fets, no? Nosaltres volem posar sobre la taula doncs això, que volem tota la informació i volem aclarir-ho tot perquè ara si ens trobem que l'Ajuntament de Sant Cugat ha de fer front a 5,5 milions d'euros, bueno, suposo que el senyor Brugaroles no deu estar molt content de que possiblement se li espatlli tot el pressupost municipal, no? I res més, m'he perdut la intervenció de Bruno de Salvador, però sembla que ha estat...
ha engegat el ventilador.
Una,
no puc repetir, si
una intervenció estrella en la seva línia, no?
Que sàpiguen que sempre poden recuperar la tertúlia a cugat.cat, ho dic per si la vol sentir, senyor Calderón. Guim Pros, de la CUP.
Molt bon dia. D'entrada, és evident que l'alcaldessa té raó quan demana prudència i serenitat perquè encara no... no s'ha decidit si són culpables o no, però el que també és evident és que un cop llegit el que l'informe que treu la jutgessa, ostres, sembla molt contundent, i és complicat de rebatre. En tot cas, presumpció d'innocència, tota la del món, però és evident que demanar un aclariment ràpid, absolutament transparent i contundent sobre el fet, perquè comentaven el Pere i el Joan, aquí hi ha uns diners a pagar que hauria de pagar l'Ajuntament i no estem parlant d'una quantitat gaire petita. No sé, potser és per això que avui Convergència no estan a la tertúlia, han de parlar de depèn quines coses. I l'altre, posar l'incís en el fet de lo que també hem comentat tant un com l'altre, fa 20 anys això. Ara comencem a recordar aquells famosos articles que sortien al Gran Sant Cugat del senyor Contreras d'això fa 20 anys.
El pastillazo.
Ah, exacte.
Sí, les contres aquelles.
I ara ha sortit a la llum pública. En tot cas, fem-ho mirar, demanar molta més celeritat. Bueno, en aquest cas hi ha d'altres, és un exemple de lentitud i de que tot plegat ha d'anar molt més ràpid i ja no per la ciutadania en general, sinó pels mateixos encausats, és evident que aquestes coses quan abans es resolguin millor, perquè si no passa el que passarà ara segurament, no? que vés a saber com es resoldrà, vés, mira com s'ha resolt el del senyor Núñez de Navarro, que al final no anirà a la presó, etc.
Si algú vol consultar el document judicial complet, també està penjat a cuap.cat amb la mateixa notícia. Havia demanat un torn de paraula al PSC, després al Partit Popular.
Sí, no, amb la intervenció anterior, que havia demanat, havien dit el senyor Bruno que demanarien a la comissió informativa, nosaltres ja vam entrar i per registre una demanda de petició que a la comissió informativa d'avui es tractés aquest tema i que aportessin tota la informació necessària. Això per una banda. I l'altra cosa és que darrere de tot això sempre hi ha un nom que està juntament amb els altres, no? Que és el del senyor Franquesa, no?
Però en aquest cas no està acusat.
Està, bueno, el van desencausar. Però també estava pel mig. Camonmany, la Pedrera Berta, etc. És molt curiós doncs, que sempre hi hagi un personatge que sigui el fil conductor dels casos.
Pere, no te'n valis, Pere, no te'n valis.
Pere, no te'n valis.
Jo en este caso he dit que hi ha un fil conductor dels casos judicials. No,
que consti que dels acusats en aquest cas ell no és un
d'aquests. No. Sí. Havia estat.
Sí, però aquest, ara...
Sí, jo creo que la prudencia que pide la alcaldesa en este caso pues tiene mucha actualidad, señor Pere Soler. Yo le pido también prudencia a este
sí, señor. Ni res, he constatat uns fets. Dice que
está poniendo un hilo de sospecha, un hilo conductor.
No, mire, señor Pere Soler. Un nom que surt amb moltes causes judicials. És l'únic
que surt i
desapareix. Jo
al Partit Popular.
Jo le pido que respete la justícia i si
que no la estoy respetando.
Si su señoría levanta la acusación sobre el señor Franquesa, por favor, tengamos la presunción de inocencia sobre la mesa y pongamos el acento en las personas que han sido acusadas. Esto por un lado, ¿no? Yo quiero lamentar la ausencia de Convergència i Unió en esta tertulia.
Que consti que estan tots convidats, eh? Que
no. Porque posiblemente es una casualidad, pero quizás no lo es. Aquí lo que tendría que venir Convergencia hoy en una tertulia en un medio público es dar explicaciones, porque la información que dé en comisión informativa, si es que la da, pues será para los representantes municipales. También nosotros podremos dar voz de ella, ¿no? Pero yo creo que un tema de tal gravedad, Convergència i Unió podria haver venido aquí, por ejemplo, el señor Pere Casajoana, y dar algunas explicaciones, ¿no? Luego también no estaría de más que la señora alcaldesa presidiera la Comisión Informativa de Urbanismo. Eso estaría muy bien, que ya que no viene nunca ninguna comisión informativa ni Consell de Barri, al menos en un tema tan grave como este, pues pudiera presidir, y estaría muy bien recibir explicaciones por la gravedad del tema de la misma alcaldesa. Y por último, me voy a reiterar en lo que he dicho antes. Evidentemente que estamos en un caso de corrupción, presunta corrupción concreta, y parcelada aquí en Sant Cugat. Pero señor Pere Soler, no nos miremos el ombligo, o sea, el el tema de la corrupción es un tema crónico que afecta a toda la sociedad. Afecta a toda la sociedad y a todos los partidos, ¿no? Por desgracia. Ojalá dijera que en el mío no afecta, ¿no? Quizá la CUP no afecta, pero todavía no han gobernado.
El suyo afecta más que...
Afecta a todos, señor Pere Soler, y si quiere le hago la lista, porque el Partido Popular, por ejemplo, el Parlamento de Cataluña no tiene un solo imputado, ustedes tienen más de uno, de dos, y creo que de tres ya, porque...
La Camarga, cosas
de estas. Sí, la Camarga, donde la señora Sánchez Camacho fue espiada. Pero no voy a...
A
su petición, sobre todo. Señor Pere Soler, no vamos a desviar el tema. Vamos a centrarnos...
Centrem-nos,
perquè, clar...
Iniciativa.
No, bueno, aquest cas el que posa de manifest és que aquesta ciutat, on fa molts anys que governa Convergència i Unió, intentaré ser curós amb les paraules, però ja és el segon cas que apareix. Fa més de 25 anys que governa Convergència i Unió, malgrat s'hagin canviat els equips de govern, l'actual equip de govern s'ha hagut, si em permeten l'expressió col·loquial, s'ha hagut de menjar el marron del cas Palau, del presumpte cas Palau i el finançament il·legal del PAP 3, i ara en surt això. Per tant, jo vull posar sobre la taula i vull posar l'accent en que a Sant Cugat no tot són flors i violes i tot no està tan clar, no? Que sí, que s'ha fet una feina per la transparència, etc, però també hi ha els clarobscurs, i en aquest cas tenim dos, el cas de Can Mates i el cas del PAP 3. Això per una banda. I per l'altra banda, senyor Bruno, jo intentaré també ser molt curós en les paraules. Té certa dosi d'hipocresia i de cinisme que sigui vostè, representant del Partit Popular, qui parli de corrupteles, de corrupció, d'una cosa transversal, quan el seu partit està com està. És cert. Jo no diria que tots els partits, perquè tots els partits no tenen els casos de corrupció, que potser...
Qui han governat, senyor Calderón?
Sí, clar, jo he governat.
I els que han governat tenen més casos de corrupció que...
Bueno, i Iniciativa per Catalunya ha governat i no se'l coneix cap cas de corrupció. Per tant, ni se'l coneix, ni, i posaria la mà al foc, mai se sap, que no existeix. O sigui, que vostès, amb la trama Gürtel i les últimes informacions que han aparegut del finançament del Bárcenas, el senyor Roig de Mercadona finançant la FAES, bueno, potser que també facin un acte de contrició i no siguin tan cínics.
La CUP, que m'havia demanat...
No, volia fer incidència amb el que ha comentat el Joan ara del fet de que l'Ajuntament de Sant Cugat, en aquest cas l'equip de govern, sempre li agrada molt posar-se o somplir-se la boca de transparència, i en poc temps ja és el segon cas de presumpta corrupció urbanística que tenim sobre la taula. No, a mi no em fa cap por dir-ho. És molt probable que l'actual equip de govern no en tingui la culpa, segur, i li ve donat. Però això no treu que ens ho hagin d'explicar, ja està, no passa res, que ho expliquin, i com que estic segur que no hi tenen res a veure, ho poden deixar clar sobre la taula, i res, això, en tot cas, demanar explicacions i afegir-me, jo crec, a la petició del Pere i el Joan, que el PP parli de corrupció, home, fa una mica de gràcia.
Sí, aviam, abans de tot, perquè no existeixi cap tipus de sospita, jo no he acusat a ningú, senzillament he dit que hi havia un nom que repetia, que entrava i sortia. Però vull deixar, no vull posar cap tipus d'ombra ni de sospita sobre el senyor Franquesa. Ho dic clarament perquè no hi hagi cap altra història. Segona qüestió. Estic amb el que deia el Guim i el que deia el Joan. Aquest equip de govern, no hi havia ni un sol membre que estigués a l'equip de govern quan va passar això. Per tant, bueno, també siguem curosos amb les persones que estan fent la seva feina, i per tant no hi ha cap ombra de sospita sobre els gestors actuals respecte al quan van succeir aquests fets. Ara, subsidiàriament i com a gestors, doncs han de donar explicacions. A on les han de donar? Doncs on es cregui que s'han de donar. A la Comissió Informativa d'Urbanisme, presidida pel tinent d'alcalde corresponent i pel regidor d'Urbanisme corresponent. Si l'alcaldessa ha de donar explicacions, ja les donarà la Junta de Portaveus, que per això existeix, i existeix en els foros on es debat la informació. Si la resta de grups trobem que hi ha manca d'informació, ja en demanarem més, ja buscarem altres canals. Però en aquest cas el que no podem fer és un judici paral·lel al judici que s'està fent a la justícia. Nosaltres demanem explicacions de què és el que va passar, però jo em sembla que tenen més explicacions als jutjats en aquests moments, quasi, que el propi Ajuntament. I en tot cas, em sorprèn una mica que digui això el senyor Bruno de Salvador, quan ells són els primers que reneguen de tot el que ha fet el Partit Popular en el passat en aquesta ciutat. Ai, nosaltres no estàvem. Si el govern digués, nosaltres no estàvem, com es quedarien? Doncs vostès ho fan contínuament.
CUP, Partit Popular.
Res, per posar un afegit molt ràpid a això que ha dit el Pere, que comentava jo abans, en el fet de que l'equip de govern actual no hi té res a veure amb aquests casos, en tot cas, afegir la percepció de la ciutadania, jo crec, de desafecció amb la política, ve pel fet de que a vegades fa la sensació de que, sense tenir res a veure, es tapen els uns als altres. Aquesta sensació també s'ha de trencar. S'ha de trencar perquè és evident que si no, hi ha el clam aquest, la cosa aquesta que corre, de que aquí tots som iguals, doncs no passa res. O sigui, com que l'actual equip de govern no hi té res a veure, que ens expliquin clarament què ha passat, perquè estem segurs que tenen els mecanismes per saber-ho i per descobrir-ho. Per tant, ho han d'explicar.
Partit Popular.
Sí, nosotros somos bastante pesimistas en cuanto a las explicaciones. Quiero recordar que cuando saltó el tema Martorell y las escuchas, presuntas escuchas entre Convergencia y Unió y Convergencia, es decir, nosotros pedimos explicaciones, incluso presentamos una moción al respecto. Y la posición de la alcaldesa fue muy clara. El tema del PAP ya se ha visto, ¿no? Es decir, no, está sub judice, sigue una vía judicial, pero es que nosotros no estamos, decía el señor Perasuel. Claro, es que el tema este de Boehringer, como ya está encauzado judicialmente, pero es que nosotros seguimos una vía paralela, que es la política. Nosotros seguimos pedimos explicaciones.
Ara ja, políticas. Ahora ya, cuando se está a punto de jutjar, no, la política judicial... poc té a fer.
No.
Hay
una responsabilidad.
De quins canals de l'Ajuntament han fallat perquè no torni a succeir.
Precisamente, pero estamos a nivel con un análisis político. O sea, un análisis político y una vía judicial, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido el caso Martorell, las presuntos espionajes entre Convergència y Unió, que está las explicaciones han sido las que han sido. Tenemos el problema del ferrovial, el PAP3, también las explicaciones fueron las que fueron. Y me parece que en este caso las explicaciones irán por la misma vía, ¿no? Entonces el señor Perasulé, por último, también empezó a decir que es el Partido Popular, con los antiguos miembros del Grupo Municipal del Partido Popular. Mire, señor Perasulé, es que yo no en ningún momento he tratado de responsabilizar políticamente al actual equipo de gobierno de Convergència, ¿no? O sea, usted empieza a sacar conclusiones. Yo creo que ustedes están viviendo un momento de gran nerviosismo político a nivel interno, electoral. Entonces la cuestión es empezar a dar al ventilador a la derecha, sobre todo, ¿no? Porque poco dará iniciativa a la CUP. Entonces, bueno, pues vamos a darle contra el PP. Bueno,
no sé qui se la fotrà més,
No, si es su política, adelante, señor Perasulé.
Senyor Carol, bon dia, de Convergència i Unió. Bon dia. Que no ha estat callat fins ara perquè estàs callat, sinó perquè ha arribat tard. Ho dic, estava escoltant des de casa.
Bueno,
no, ho dic...
Un petit a l'horari de començament,
No passa res, ho dic perquè ha rebut uns quants pals al seu partit.
Si no m'ha acabat de rematar vostè dient que hi ha arribat tard.
No, home, però pensi que algú ens està escoltant des de casa i diu, home, i Convergència i Unió no diu res. No és perquè estigui callat, sinó perquè...
Bueno, jo entenc que...
Dit això, parli, o vagi, si vol, clar.
Bueno, entenc que estem parlant sobre el tema de l'exalcalde...
Aymeric, sí.
Bé, va sortir la notícia, tal com he sentit una miqueta, l'arriba sí que és un tema que afecta ni aquest equip de govern, però ni anterior, sinó l'anterior. Igualment estem parlant d'una cosa que s'està obrint un procediment judicial, haurem d'esperar la finalització d'aquest procés, mentrestant el que podem donar és tot el suport a cada personal cap a l'exalcalde, en aquests moments durs. A veure, són sempre durs que posa aquesta gràcia, senyor Pere Soler, sempre durs quan algú et crida com a imputat, en aquest cas. I el que sí que és cert és que
acusat,
imputat, exacte.
No li ve de nou, fa 20 anys.
Si hi ha indicis de criminalitats, que hi ha imputacions.
Exacte. És a dir, a veure, s'ha obert un procediment i bueno, esperem a veure com es resol per part del jutge número 4 de Rubí. Sí que em comentava ahir el tenent d'alcalde Josep Romero que aquest avui, si no m'equivoco, hi ha la Comissió Informativa Territori, i vindrà el secretari municipal amb la posició doncs, comentar el que sigui necessari sobre aquest tema. Per tant, des de l'Ajuntament, màxima transparència i màxima explicació sobre un fets que van succeir fa molt de temps, però que deixen de ser fets que van succeir a l'Ajuntament de Sant Cugat. Per tant, per part de l'Ajuntament, en aquesta comissió informativa espero que resolguin la major part dels dubtes que pugui tenir l'oposició i més endavant, quan vagin sortint més coses, doncs ja es anirà comentant. Però bueno, tal com va dir ahir l'alcaldessa, estem esperant a veure com es resol això i precaució respecte a tot.
Algun comentari més?
Sí, senyor Carol, el suport de l'equip de govern a l'anterior alcalde, bueno, pues... Ustedes verán, o sea,
no soporte. Disculpe, no se lo permito que lo saque de sitio. Es decir, estamos hablando de una persona en este momento, tiene una imputación, y estamos hablando que a nivel personal, pues bueno, no está apoyado desde el punto de vista de esto.
A nivel personal, aquí no entramos, sí, pero hay indicios de criminalidad.
Pero no estamos entrando en esto, con lo cual no le permito que me lo saque de sitio.
No, yo le digo que hay indicios de criminalidad y que las cosas son las que son, no las que le gustaría que fueran.
Bueno, pero voy a repetir, le agradecería que no sacara de sitio las palabras que acabo de
decir. No sacaré nada de sitio, señor Carlos, estése tranquilo. Mire, yo quiero creo que es importante que acuda el secretario de la comisión informativa. Yo digo que la señora alcaldesa, dada la gravedad del tema, y lo reitero aquí, podría también acudir a la señora alcaldesa como máxima representante del ayuntamiento, posiblemente la persona que tiene más información. Recuerdo que la señora alcaldesa fue en anteriores equipos de gobierno también responsable de urbanismo, es decir, que le puede quedar un poco más cerca a ella también que a los actuales cargos de urbanismo, el tema, ¿no? Y que creo que no vendría además la asistencia de la señora alcaldesa a esta comisión informativa. Lo apunto, lo dejo sobre la mesa, ustedes verán.
Iniciativa, gracias. Que viene a tu entorn.
Home, jo m'apuntaria més a la intervenció que han fet abans el Guim i el Pere, no? En tot cas, si creiem que no són suficients les explicacions tècniques jurídiques, que crec que és del que s'ha de tractar avui a la comissió informativa, si cal una explicació molt més política, més d'estratègia del que farà l'Ajuntament, jo crec que la Junta de Portaveus és l'espai on l'alcaldessa efectivament ha de donar les explicacions que es consideren oportunes, en aquest cas des del punt de vista dels partits de l'oposició. O sigui, si els partits de l'oposició avui a la comissió informativa considerem que la informació no és suficient, que no ens quedem conformes amb el que ens han explicat, perquè al final els partits de l'oposició som representació de la ciutadania i hem de tenir també, en tant que ciutadania, aquesta informació. I en tant que ciutadania, jo entenc que més enllà de demanar calma i prudència, l'equip de govern ha de donar un pas més i explicar alguna cosa més. En qualsevol cas, explicacions tècnico-jurídiques urbanístiques avui a la tarda, i en tot cas el dilluns que ve en junta portaveus que es donin les explicacions pertinents a nivell polític, a nivell d'equip de govern, a nivell d'alcaldia. Jo crec que hauria d'anar així, que no, i si després de tot aquest procés considerem que la informació no és l'adequada, l'estratègia no és l'adequada, doncs ja passarem un pas més a demanar altres espais, que és el que deia el Pere, no? Altres espais on investigar políticament què és el que ha passat i on ha estat l'errada, o on ha estat l'errada de control en aquest cas perquè es pogués fer aquest presumpte delicte.
PSC?
Jo per rematar, a mi el fet preocupant ja no és si imputa, bueno, no imputen, no, sinó condemnen a les persones que estan acusades en aquest cas, i això ja no em preocupa. A mi realment el que em preocupa és el fet que l'Ajuntament hagi de respondre de manera subsidiària a aquests 5,5 milions d'euros, que és que s'han covat, no ens n'estem adonant, però és que estem pagant moltes coses d'expropiacions de les zones verdes, i 5,5 milions d'euros encara ens resultaran un llastre més pel que són l'economia del nostre municipi. I això, no, repeteixo, jo crec que aquí sí que l'Ajuntament hauria de fer un pas endavant i intentar recuperar aquests diners d'alguna manera amb les pertinences de les persones que hagin estat finalment condemnades.
Sí, yo ahora no recuerdo bien si la noticia hablaba de responsabilidad civil o responsabilidad civil subsidiaria. Yo creo que hablaba de responsabilidad civil subsidiaria. Sí. Eso quiere decir que primero se va a ir contra los responsables, con los responsables en su caso, señor Améric, y los cargos técnicos correspondientes. Y en caso de que no respondieran, el ayuntamiento ya respondería.
¿Algún comentario más? ¿No? Doncs canviem de tema. La Casa Jaume Andreu, també coneguda com a Vila Felisa, acollirà el primer Museu de les Matemàtiques de Catalunya, segons l'acord verbal a què han arribat el Consistori i l'Associació de Museus de les Matemàtiques de Catalunya. El nou espai, que oferirà activitats i tallers, estarà obert a visites escolars i també al públic general i familiar. M'agradaria conèixer quina és l'opinió dels seus partits respecte a aquest projecte, si consideren que el Museu de les Matemàtiques és el millor per a aquest equipament municipal. Francesc Carol, suposo que em dirà que sí.
Bueno, sí, la Calesa ha apostat per aquest equipament.
Apropis més al micro, si us plau.
La Calesa ha apostat per aquest equipament. Des del Museu de les Matemàtiques comenten que és una bona opció i seria una manera, doncs, aprofitar de cara a la ciutadania un local que quedarà buit en breu. Estem calculant que i vam comentar a la comissió informativa, després de l'estiu d'aquest estiu, és a dir, el 2014, al passat l'estiu, hauríem de fer el trasllat de la comissaria a la nova seu. Per tant, quedaria buit aquell edifici. I per tant, bueno, ens considerem que és una bona opció muntar aquest Museu de les Matemàtiques, que ampliarà l'oferta cultural i de servei cap a la ciutadania del que és actualment a la comissaria de la policia.
Partit Popular.
Bien, a ver, desde el Partido Popular nosotros en principio no vemos una necesidad municipal de tener aquí un museo de las matemáticas, ¿no? Es decir, a ver, tenemos bastantes equipamientos municipales vacíos, en este caso el Villa Felisa, que se va a quedar vacía en pocos meses a consecuencia del traslado de la policía local a la plaza del ayuntamiento. Entonces, nosotros ya propusimos en su día una moción que fue rechazada en el pleno, de que los equipamientos vacíos se les podía sacar algún tipo de utilidad. Dada las finanzas locales, nosotros proponíamos bien la venta o bien sacarles una rentabilidad, es decir, para tener unos ingresos, ¿no? Nosotros en principio, ya lo digo, ¿no? Este museo no le vemos una utilidad. Creo que el ayuntamiento debería desprenderse de algunos equipamientos. Ya tiene muchos de esos equipamientos que en definitiva son un lastre para el ayuntamiento, y en situación de crisis económica como la actual, con unas finanzas locales, digamos que delicadas, para ser políticamente correcto, creo que la prudencia lo que aconseja es no hacer inversiones fuertes y dedicarse a servicios sociales. Sí que veríamos con buenos ojos que se les diera una finalidad estrictamente social a estas. Esto sí que comento. Aquí sí que veríamos una gran utilidad, ¿no? Pero en principio un museo de las matemáticas no lo vemos del todo acertado.
PSC.
Bé, jo no sé per on començar, perquè sembla com una minyeta del Forges, no? Un dia ens despertem amb una columna d'un regidor sense cartera, bueno, que exerceix, no sé com dir-ho, del senyor Puigneró?
Els regidors institucionals, no?
Sí. Anunciant amb una columna de Cugat.cat el Museu de les Matemàtiques. I a partir d'aquí tots són dubtes. Ni informació a les comissions informatives que pertoquen, de cultura, ni tampoc a la Junta de Portaveus, ni tampoc arreu. Resulta que comencen a sortir informacions contradictòries que a Cornellà, aquest diumenge, es va inaugurar una exposició permanent del Museu de les Matemàtiques. De l'Ajuntament de Cornellà diuen que s'instal·la el Museu de les Matemàtiques a Cornellà. Comencen a sortir pels mitjans de comunicació d'àmbit nacional que el Museu de les Matemàtiques se'n va a Cornellà. Després surt
que es van equivocar.
No es van equivocar.
Sí, perquè no és el mateix el museu que l'exposició permanent.
Jo crec que
ho diu el mateix Museu de les Matemàtiques.
Sí, es van equivocar. Potser l'entitat ha anat jugant fins... no m'hi vull posar, però el que està clar és que hi ha hagut una manca de transparència i una manca de comunicació brutal. Però bueno, comencem a estar acostumats a que hi hagin regidors que facin anuncis i que no sàpiga el regidor de la cosa, o que l'alcaldessa faci un anunci i el regidor de la cosa no ho sàpiga, o que un president de districte faci un anunci d'una cosa com per exemple tapar l'equipament de la pista poliesportiva de les Planes i el regidor d'esports no en sàpiga res, per exemple. És a dir, comencem a veure tal disbauxa d'informacions i de comunicacions per sortir amb titulars o per acontentar la població que comencem a estar una mica de disbauxa.
Però els sembla bé el museu, sí o no?
Aleshores, aquesta seria la segona qüestió. La segona qüestió. No estic d'acord, evidentment, amb el senyor Bruno Salvador, no? Moltes vegades és l'oportunitat i no la necessitat. Ara bé, què hi ha darrere? Perdem un espai, perdem un equipament pel poble que podria ser utilitzat, com sempre hem promulgat des d'aquí, doncs per l'activitat i pel dinamisme de la ciutat. El Museu de les Matemàtiques no és una necessitat, sí que no és una necessitat, però és l'oportunitat. Però hem de veure qui ho paga, què hi ha darrere de tot això, de veure quins són els processos. Informació, transparència, que tant demanem i tant, diguéssim, ens posem a la boca en aquest Ajuntament, però que no en tenim. Sí que és cert que l'alcaldessa ha anunciat que la Junta de Portaveus donaria informació sobre el Museu de les Matemàtiques. Però bueno, em sembla que anem una mica tard, quan ja ha patat tot, quasi l'Ajuntament de Cornellà està litigant amb l'Ajuntament de Sant Cugat, és a dir, hi ha una disparitat. I per tant, res.
Iniciativa.
Bé, jo veig un clam social al carrer demanant al Museu de les Matemàtiques. És un projecte doncs, molt engrescador, la gent està emocionada i la gent en parla al carrer. La gent en parla moltíssim. Com diria el senyor Bruno, no té ser la ironia. Bé, aviam, tenim un equipament que ara queda buit, un equipament situat en un barri que precisament no té una oferta d'equipaments culturals, cívics, per aquell barri. El centre, en aquest cas, es redueix a la Casa de Cultura, per dir-ho d'alguna manera, i la Casa de Cultura està com està saturada, i jo crec que era l'oportunitat per replantejar tots els serveis que es donen a la xarxa de centres cívics polivalents i poder aprofitar o bé Via Felisa o bé Can Quitèria. Can Quitèria, projecte nou també, que
ara els hi preguntaré també per què,
que es va anunciar en una roda de premsa i preguntes al regidor la primera vegada i tampoc no en tenia constància, per dir-ho d'alguna manera, no sabia ben bé com anava.
Que sàpigues al Museu Grau Garriga.
El Museu Grau Garriga, que em sembla molt, o sigui, que Grau Garriga ha de tenir un espai per exposar la seva obra, sí. És Can Quitèria l'espai adequat? Aquí jo expreso els meus dubtes. Per tant, jo crec que el tema de Via Felisa era una oportunitat o bé per donar sortida a un centre cívic al barri o bé per començar a generar espais de creació cultural just al costat de l'escola d'art, per exemple. Hi havia multitud de possibilitats i portar un Museu de les Matemàtiques, que no jutjaré l'oportunitat o no de portar-ho, sembla que és un projecte interessant, un museu de les matemàtiques i un dels arguments que s'utilitzi és perquè volem atraure turisme a la ciutat, jo no sé quina atracció pot tenir un museu de les matemàtiques a Sant Cugat quan tenim un patrimoni com el monestir de Sant Cugat. Jo crec que en aquest cas, realment, si s'ha de potenciar el turisme, aprofitem un patrimoni històric, un patrimoni de tots i totes, que és el monestir, i tirem per aquí. En qualsevol cas, això el que manifesta és que l'equip de govern ha arribat a un punt, per fer un símil marítim, que a Convergència i Unió li agrada molt, a la deriva, que no hi ha un plan, no hi ha una estratègia, ens trobem improvisacions continuades, comunicacions a premsa per interès al titular, i que després, darrere d'això, normalment, no hi ha una cosa treballada i clara. Un altre exemple molt clar,
molt breu, sisplau,
molt breu, és, per exemple, la Biblioteca Volpelleres. No hi ha cap, o sigui, al contrari, una oportunitat, o haver col·laboració dins del que s'emmarca aquesta biblioteca, però tenim un pla de biblioteques. El pla de biblioteques deia el que deia, que la necessitat prioritària per a aquesta ciutat era tenir una biblioteca central en condicions. I a dia d'avui Sant Cugat, una ciutat de 87.000 i escaig habitants, no té una biblioteca en condicions. I estem fent la inversió, que és una oportunitat, a Volpelleres. Comencem a treballar la Biblioteca Central en condicions a la ciutat i deixem-nos d'oportunitats i bolets que van sortint, doncs això, d'una manera improvisada, poc planificada i agafant al vuelo oportunitats que surten.
Guim Pros, de la CUP.
Sí. Bé, el primer que em ve al cap és passar a preguntar per què carai serveix el pla d'equipaments.
Aquesta és l'altra.
Perquè, com tant d'altres plans que es fan a l'Ajuntament, perquè és evident que no se l'està, que jo crec que està en un calaix i allà està. Denota improvisació, denota molt poques ganes de ser transparent i de voler consensuar coses, quan recordo que amb els equipaments des de bon començament es van comprometre a consensuar i arribar a acords amb la resta de grups. Més enllà de si un museu de les matemàtiques a Sant Cugat pot ser útil o no, que segurament sí, però també és evident, ho deia el Joan molt irònicament, pel carrer la gent no demana museus de les matemàtiques, i si em pregunten a mi, doncs igual diré que facin un museu d'història, no sé, a mi, saps? Vull dir, és que arriba un moment que... I els usos que podríem, perquè ara és evident que no els tindrà, que se li podria haver donat a la Via Felice, el Joan en comentava un, nosaltres en el seu moment també vam plantejar-nos, vam posar sobre la taula la possibilitat de que fos un espai per les entitats de cultura, i tenen mil usos que se li podria donar a Sant Cugat, que realment donarien vida social a la ciutat, ajudarien en un barri que és cert que tan sols té la Casa Cultura, i aquesta, ho ha dit el Joan, està com està, és evident que molt mancada d'espai i s'ha fet petita, i per tant estem parlant d'una cosa que, al marge de demanar exactament el que deia el Pere, què hi ha darrere, quan ens costarà i quins beneficis en traurem tots plegats, Museu de les Matemàtiques, que vol dir que estarà... obrirà unes hores molt concretes, no sé quines sinergies pot crear amb la ciutat, en tot cas. Però entenem, bueno, en tot cas entenem que no és la manera de fer les coses.
Partit Popular m'ha vingut un torn.
Sí, sí, a ver, es que no solo es un tema de demanda social, que coincido con mis compañeros, que es nula la demanda social, no, que hay un problema serio de coste aquí. Dice, ¿aquí quién paga esto? ¿No? Si lo paga el ayuntamiento, con la deuda que tiene estamos para pagar un museo de las matemáticas, ¿lo paga la Generalitat, que aún está financieramente peor que el ayuntamiento de San Cugat comparativamente? Es decir, ¿dónde estamos yendo, no? Es decir, se ha perdido el norte. Se está creando ahora, se nos anunciaba la semana pasada un nuevo impuesto para grabar la DSL para financiar el cine en catalán, ¿no? Y ahora se crea un
catalán, cinema catalán.
Cine catalán, sí.
No en catalán.
En cine catalán.
Vale, vale.
Y ahora el mismo partido que gobierna la Generalitat gobierna San Cugat, y aquí quiere crear un museo para las matemáticas. ¿Cuál es el mínimo común denominador de ambas operaciones? Pues que carecen de sentido común y de prudencia política.
Senyor Carol, bueno, després al PSC gairebé marxarem. Ho dic perquè siguin breus.
Vale, no, molt ràpidament, a veure, el que sí que està clar és que aquesta Via Felice s'havia d'utilitzar per algun tipus d'equipament, això està claríssim, perquè si deixem buida es genera més destrossa cap on edifici buit, tenim altres problemes en Camp Quitèria, és a dir, cada cop s'està agradat més. El tema de la idoneïtat o no del Museu de les Matemàtiques, em pareix que és millor esperar a obrir-lo i veure veritablement si la gent li agrada o no li agrada. Jo també soc d'història, com el senyor Guimprò, si haguéssim d'un altre escollir per fer un museu d'història, però bueno, també tenim el museu, de, el sí, museu no, del monestir, sí, d'acord? Les matemàtiques van ser sempre la meva assignatura pendent al, al col·legi. Però bueno, crec que és un bon projecte i amplia l'oferta museística de Sant Cugat. A partir d'aquí, si el tema és una manca de, bueno, de seus per associacions i d'equipaments a la zona d'aquest barri, doncs potser s'hauria de posar sobre la taula en el Consell de Barri pertinent, estaríem parlant del Consell de Barri a Centre Oest, i comentar a veure com es pot solucionar aquest tema amb altres equipaments que poden haver-hi per la zona.
PSC?
Li agafo el senyor Carol, perquè a més és el que volia dir, en el centre, ho ha apuntat el Joan. Tenim quatre equipaments que s'han d'arranjar, però Can Quitèria, Villa Felissa, el Calferro, que és de la Generalitat i per tant es podia demanar la gestió municipal, i l'antic ajuntament. Miri si van improvisant, i miri si el nostre partit ho ha demanat vegades, que ni tan sols podem celebrar el Consell del Barri Oest a l'antic ajuntament, a la sala de plens de l'antic ajuntament. Una reunió cada tres mesos, no perquè té un cost, no, i ara em surten, i ara em surten amb un museu de les matemàtiques que de ben segur pagarà segurament l'arranjament l'associació de les matemàtiques, però segurament tindrà costos per l'Ajuntament. Quins serveis, quina planificació s'ha fet en una zona que és difícilment per aparcar? Si es vol atreure gent que vingui de fora, on aparcaran els vehicles? Quins serveis hi hauran? Quina planificació hi ha? Tot això ho demanem i això no existeix. Per tant, repeteixo, improvisació saltant-se el pla d'equipaments, com deia el Guim.
Iniciativa, m'havia de
control. No, molt breument, posats a acceptar la idea, quin paper té el Museu de Sant Cugat en tot plegat, sent un museu? Em, suposo que cap ni una. Perdó. Un nou espai museístic a la ciutat, a Casa Aimat, al monestir, Museu de les Matemàtiques. Quin paper tindrà el Museu de Sant Cugat en tot plegat?
Bueno, bé diferent, perquè és un tema que es ve de fora.
Ah, vale.
Clar, exacte. O sigui, ja se'ns ofereix ja des de la Societat de Matemàtica s'ha fet aquest tipus de museu. A partir d'aquí, suposo que, com és una cosa completament embrionària, començarem a elaborar tot el pla respecte a aquest tema.
Perfecte. Algun comentari més?
No.
No? Doncs ho haurem de deixar aquí, és el final de la tertúlia, perquè queden tot just 2 minuts i... Tampoc podria treure...
Home, en tot cas, senyor...
Volia parlar del Museu Grau Garriga, però...
No, però no, és que seria... La discussió, ja li avanço, seria la mateixa.
Sí.
Improvisació, i què hi ha darrere, com es fa, per què, qui compta... El que està clar és que el senyor Grau Garriga ha de tenir un espai, i si pot ser anar al centre, que és on va viure i on va néixer, molt millor que en un altre lloc.
Sí, però llavors també amb quin paper queda, amb quin lloc queda la Casa Aimat...
Correcte,
és que hi ha moltes coses a valorar.
Sí.
Escolta, tindrem temps de debatre-ho.
Sí, no? Això esperem, perquè si no... Bueno, debatre-ho o acceptar-ho o no acceptar-ho, perquè es tirarà endavant perquè sí.
Sí que es debatrem,
acceptarem estoicament el rodillo.
La majoria absoluta, doncs...
Francesc Carol, Bruno de Salvador, Pere Soler, Joan Calderón i Guimprós, moltíssimes gràcies per haver vingut i molt bon dia.
Adéu, bon dia.
When you make it cooler now, you know, born on it. It's like kind of automatic time. You don't need talk and stuff going happen. And you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you ready. And what happened? The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Also on the faces of people passing by, see friends shaking hands.